Bona tarda, són les 7. Començaran les obres de soterrament dels ferrocarrils de Can Feu fins a Sant Quirze, uns treballs que tindran una durada de 17 mesos i que afectaran el servei durant els 3 mesos d'estiu en què els trens no circularan entre aquestes dues estacions. L'associació sabadellenca Ningú Sense Sostre ha perdut la seva principal casa d'acollida aquest mes de desembre. La finalització del contracte de lloguer de la casa del carrer Manso ha deixat l'ONG sense instal·lacions on fer la primera atenció de les persones que viuen al carrer. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva, tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell després de la jornada de descans d'ahir. Toni Saligrat ha dirigit aquesta tarda un entrenament amb tota la plantilla, excepte l'Asmané. Repassarem aquesta i la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 2 de gener, amb el Roger Benet a les vies de so i qui us parla, Pau Duran.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I abans d'entrar en matèria, mirem cap al cel. Catorze graus ara mateix els que tenim a Sabadell amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya, on hi tenim l'Abel Flores. Què ens espera, Abel?
Hola, bon dia. Avui la jornada és força tranquil·la, protagonitzada pel sol, per bé que hi ha alguns intervals de núvols, especialment cap a la zona del Pirineu i sobretot cap al vessant nord, on encara hi haurà precipitació. El vessant nord amb una cota de neu que anirà pujant al llarg de la tarda fins als 2.400 metres a partir del vespre. A la resta del Pirineu no és impossible que hi hagi alguna gota, però serà poca cosa, al igual que a l'extrem nord de l'Empordà durant la tarda. A la resta del territori, com dèiem, amb més tranquil·litat, però amb vent. Un vent que es notarà de nou a la meitat sud del litoral, prelitoral, a partir de la tarda, i també a cotes altes del Pirineu pot haver-hi ratxes que superin els 80 o 90 km per hora. Tot plegat, amb temperatura que avui serà més alta i demà encara esperem que pugui pujar una mica més la temperatura, tant la mínima com la màxima, amb un dia que de nou vindrà protagonitzat pel sol, encara amb vent cap a la zona del Pirineu i també cap al sud del territori, i cap al vessant nord demà encara esperem que hi hagi alguna precipitació feble, però amb una cota que encara es mantindrà cap als 2.400 metres. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Abel. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden a prop? De moment veiem que a l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud a l'alçada de Barberà del Vallès, en l'enllaç amb la B30. I en aquesta mateixa via, també en sentit sud, 1 quilòmetre de circulació amb retencions en l'enllaçar amb la C58. En canvi, si anem cap a nord, són 3 els quilòmetres a la població de Cerdanyola del Vallès. Justament en aquesta C58, una mica més de complicació, baixant cap a Barcelona, sempre en sentit sud, veiem 2 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze, 6 a Montcada i Reixac, i en canvi pujant cap a nord en tenim 4 a Sant Quirze del Vallès, 1,5 a Ripollet i 1 pràcticament sortint de Barcelona per anar cap a Manresa. Si ara mateix voleu entrar cap a la capital, teniu el carril Busbau obert a tot tipus de vehicles excepte camions, i això sí, a partir del nus de la Trinitat, perdó, per arribar fins al nus de la Trinitat, veiem en el mapa que està marcat en vermell pràcticament tota la franja de la ronda del litoral que comença la Gran Via i discorre pel Besòs, eh? Tot aquest tram lateral paral·lel al riu seria el que està ara mateix amb molts problemes circulatoris fins a arribar justament al punt de la Trinitat. Demà començaran les obres de soterrament dels ferrocarrils a Can Feu fins a Sant Quirze, uns treballs que tindran una durada de 17 mesos i que afectaran el servei durant els 3 mesos d'estiu, en què els trens no circularan entre aquestes dues estacions. A més, a partir de dimarts vinent es tallarà el trànsit al passeig de Can Feu entre el plaça Mil·lenari i l'avinguda Arraona. Les obres permetran que el tren circuli per sota el nivell de l'asfalt i guanyar espai públic a la superfície. En té tots els detalls la Mireia Prat. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda, Pau. La principal afectació per als usuaris del ferrocarril serà entre Sant Joan i la Diada, coincidint amb l'època de vacances escolars en què es tallarà el servei de trens entre les estacions de Can Feu i Sant Quirze, com ha assegurat el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.
I quan acabi el curs escolar, tallarem durant 2-3 mesos el servei entre aquesta estació que estem avui i Sant Quirze, i allà és quan farem l'obra més important, que és la de rebaixar doncs el nivell de les vies actuals per col·locar-los en la via en el nivell de la integració urbana, del soterrament que li fem a la via, construir les pantalles que afecten a les vies, i a partir d'aquí doncs pràcticament en 3 mesos aconseguirem deixar la cota i deixar el que és previst l'obra de via, fonamentalment via i catenària, doncs a l'alçada ja de l'obra definitiva.
Durant aquests mesos s'habilitarà un servei alternatiu que encara està per definir. Tant el calendari com l'execució de les obres s'ha pactat amb la Comissió de Veïns de la Zona perseguint dos objectius.
Dos coses. Una, eliminar pràcticament tots, com deia abans, totes les obres nocturnes, vol dir que menys afectació dels veïns, els veïns tindran menys sorolls a hores nocturnes del que seria habitual si haguessin fet l'obra sense tallar el servei. I segona cosa, reduir 6 mesos el termini d'execució de l'obra, en el qual podem garantir en aquests moments que si no hi ha cap element que haguem de comentar i haguem de, evidentment, exposar, a l'abril, com deia abans, abril o maig del 2019, l'obra estarà finalitzada i, per tant, en servei.
En aquests 17 mesos que duraran totes les obres hi haurà afectacions diverses al trànsit rodat. La principal és el tall del passeig de Can Feu a partir de dimarts 9 de gener, entre la plaça del Mil·lenari i l'avinguda Raona. Així es configuraran itineraris de trànsit alternatius que ha explicat el tinent d'alcalde Juli Fernández.
Rambla Ibèria torna a ser l'entrada del centre de la ciutat, perquè, com ell us explicava, passa a estar al màxim de la seva capacitat, al màxim d'ús, que són dos carrils d'entrada, i aquest tercer que ell us deia, els tres carrils, el tercer és el que gira cap a Gràcia, pel carrer Viladomat, i la distribució de vehicles que vagin més cap al nord, és a dir, els que van a l'Eix Macià, el seu itinerari recomanat és lateral de la C58, avinguda Raona, plaça Catalunya, i els que van al nord, torna a ser Ronda Oest, lateral de C58, Ronda Oest, fins al nord de la ciutat.
Una comissió de tècnics i veïns definiran el projecte per al nou espai exterior que es guanyarà amb el soterrament i que es preveu que es pugui executar la primavera de 2019.
L'obertura de 12 nous llits no han pal·liat la situació de col·lapse de les urgències del Taulí, segons els treballadors de l'Hospital Sabadellenc. De fet, la plantilla decidirà aquesta setmana si reprèn les mobilitzacions per protestar contra la saturació del servei i per reclamar solucions, tot plegat mentre no es construeixen les dues noves plantes previstes pel 2019. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de la Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí, la PAT, asseguren que la situació de les urgències es manté malgrat l'obertura de nous llits, apuntant que s'entenen una 80 de pacients en espais pensats per a 30 persones, una situació que la portaveu de la plataforma, Xus Merino, considera insostenible.
L'any passat ens vam mobilitzar, va semblar que l'empresa va crear uns grups de treball i la gent, bueno, va pensar que potser això ajudaria a solucionar, però aquests grups de treball han sigut molt poc efectius, les mesures que s'han pres són 4, que a més tampoc solucionen el problema, i llavors és possible que hi hagi mobilitzacions o que hi hagi algun altre tipus de mides. Això ho decidirem aquesta setmana amb la gent d'urgències, a veure quines mides.
En aquest sentit, Merino assegura que la PAT ha posat sobre la taula possibles mesures per donar resposta a la necessitat de llits mentre no es construeixen les dues noves plantes al 2019.
Maternitat, on és una planta que està superbé, que és nova i que les mares estan en una habitació individual, doncs una de les coses, s'hauria d'analitzar com, però una de les coses és juntar la gent i fer habitacions de dos llits, com ho fèiem abans, perquè a més les mares són persones sanes que han tingut una criatura i a lo millor aconseguirien tenir mitja planta per poder drenar més urgències. Això suposaria 15 llits. Pues bueno, 15 llits més, mirem com tenim la resta d'hospital.
De moment, la direcció ha emplaçat els treballadors a reunir-se després de les festes de Nadal, però la plantilla tem que la situació empitjori amb l'arribada de l'epidèmia de grip, que es preveu per aquesta mateixa setmana.
I l'associació sabadellenca Ningú Sense Sostre ha perdut la seva principal casa d'acollida aquest mes de desembre. La finalització del contracte de lloguer de la casa, del carrer Manso, ha deixat l'ONG sense instal·lacions on fer la primera atenció de les persones que viuen al carrer. Ara l'entitat busca un altre habitatge on desenvolupar aquesta tasca.
El primer contacte de les persones sense llar amb l'ONG sabadellenca era fins ara la casa del carrer Manso. En aquest habitatge, el personal de Ningú Sense Sostre ajudava els usuaris a recuperar-se de la seva situació per després passar a algun dels altres tres pisos. Un dels fundadors de l'entitat, Robert Sanz, destaca la importància d'aquest procés. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
El primer de tot és que se sentin molt còmodes de que no els hi faltarà el sostre, no? Això és el principal, eh? Perquè una persona, quan et falta el sostre, que és el bàsic, no està per res més, eh? Està totalment enfonsat. Quan ja té la seguretat de que té el sostre i l'alimentació, doncs és el moment d'anar-li fent créixer l'autoestima amb ajudes de tenir psicòlegs voluntaris, per descomptat, també com a socis, ja, anar-los fent créixer l'autoestima perquè puguin anar més endavant.
Amb tot, l'entitat busca ara un habitatge prou gran com per poder seguir atenent entre 8 i 10 persones. Mentre no el troben, les ajudes de la Generalitat per poder comptar amb un psicòleg i amb un educador quedaran a l'espera. Des de la seva posada en marxa fa 5 anys, Ningú Sense Sostre ha atès 75 persones, la meitat de les quals ho havien perdut tot arran de la crisi econòmica. 14 dels atesos han estat reinserits amb èxit a la societat.
L'any 2017, econòmicament parlant, ha estat un any de bonança, que ha quedat deslluïda per la situació política catalana. A l'estat espanyol, el creixement del PIB ha estat del 3,1%, amb una frenada en l'últim trimestre de l'any. L'economista Joan Saborido lamenta, però, que aquest creixement no s'aprofiti per millorar el país. Són declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
No s'aprofita la bonança econòmica per solucionar problemes estructurals. No hem solucionat el problema del deute, perquè, esclar, recordem que quan va començar la crisi aquest deute famós de l'Estat el teníem al 40% i pico, ara el tenim al 98%, eh? I, esclar, ara que resulta que estem sortint de la crisi, no aprofitem la sortida de la crisi per solucionar el problema del deute. Atur, eh? Atur, que va lligat amb el tema de la pobresa, i llavors el problema polític que ja hem parlat abans, que és la història aquesta de Catalunya, doncs, que planeja per sobre de tot.
Així, el 2017 es tanca encara amb un 17% d'atur, pobresa cronificada, una crisi de competitivitat del país i els tipus d'interès que van en augment. Les previsions pel 2018 es mantenen en positiu, amb un creixement del 2,6%, tot i que Saborido creu que es mantindran els principals problemes que s'arrosseguen de l'any passat, sobretot la situació política catalana.
A nivell d'Espanya tindrà un impacte, ja ho he dit, el tindrà més gros, el tindrà més petit, però el tindrà, i que els polítics farien molt bé en donar a buscar solucions per aquest problema, que és el principal problema que té a Espanya, recordem-ho. Assistirem a una culpabilització de Catalunya, o sigui, com a causa dels problemes econòmics d'Espanya. Això ens ho repetiran 300 vegades. Serà fet servir com a element de propaganda política. Bueno, si és un problema, doncs el govern espanyol, doncs faria bé en buscar solucions.
La resta de problemes que haurà d'afrontar les societats, segons l'economista, són la sequera i el canvi climàtic, les polítiques de Trump, l'alarma d'atemptats que pot esclatar en qualsevol moment, o el sistema bancari espanyol. Dos castellarencs han ideat un sistema per guardar postres un cop estan començats i que no es deteriorin, així com tampoc el seu embolcall. L'han presentat al programa El Matí de Ràdio Sabadell. El nou giny consta de tres parts: l'envàs, un ganivet en forma de guillotina i una espàtula. La tècnica de farmàcia Isabel Pardell, una de les inventores, explica quins són els problemes que aquest prototip vol combatre.
No en som conscients, però el producte que el treus a l'aire lliure, que ja l'has fet, es degrada i perd. Llavors això també et permet que, millor, pues, jo que sé, que sigui una tarta de Santiago, suposem, no? Pues que no es ressequi, que no es degradi. Vull dir, té molta practicitat. Nosaltres ho veiem molt pràctic, però amb tots els aspectes. També higiene, no has de tocar tant, vull dir, queda protegit. I després també el tema de servir en una taula.
El disseny va anar evolucionant en funció dels detalls que els seus creadors anaven observant. El pes, les prestacions que ha de donar, fins que van començar a investigar com fer-ne la patent.
Finalment vam trobar un bufet d'advocats a Madrid que portava 30 anys fent tot el tema de patents, models d'utilitat, i vam estar parlant amb ells, ens van fer primer enviar un primer disseny, perquè no és que t'ho envies i t'ho patenten tot i et fan tota la gestió així com així. Té que ser, hi ha un disseny que ells et fan un cribatge i diguin, això no hi és, no? Això t'ho fan ells ja. Això sí que és gratuït, perquè et diuen, mirem primer a veure si no hi és, si no hi és, comencem a fer els passos, no? A cap de res, l'endemà ja em van trucar, em van dir que no, que el que era l'invent amb si no hi era.
La patent s'ha aconseguit mitjançant un crèdit i ara estan immersos en el procés de negociació de la fabricació a escala comercial. El recipient pot ser de plàstic, de acer inoxidable i de vidre. Si s'acaba fabricant, pot convertir-se en un estri habitual del nostre dia a dia. La primera sabadellenca que participa al concurs televisiu Masterchef Junior ha passat avui pel matí de Ràdio Sabadell i ara Boa es va sotmetre a la dinàmica en què els més petits han de competir davant d'un jurat implacable. Va haver de superar prova rere prova per aconseguir ser una de les 16 concursants d'un càsting de 6.000 nens. La Yara tenia cristat el concurs des del seu inici. De fet, ja s'hi volia apuntar, però no tenia l'edat.
Des de que va començar el programa, des de la primera edició, vaig anar a veure-ho i vaig sentir molt d'interès, però encara no tenia l'edat. Per això no em vaig poder apuntar. I després vaig intentar-ho, però la meva mare no la vaig poder convèncer.
I un cop feta la inscripció, comencen a arribar més bones notícies.
Al principi creia, mira, m'han donat la cullera, doncs està molt bé, no? Però després estàvem de viatge, en un viatge en cotxe, i la meva mare diu, ai, que tinc un email, que no sé què. I em diu, i ara, que estàs en la següent fase. I nosaltres ahí plorant al cotxe, i la vaig viure molt bé, passant de prova.
Per la Yara, la competència entre companys era el de menys, però el pebrot curo va ser el factor determinant de la seva expulsió com a participant del programa.
Bueno, no passa res, òbviament, m'agradaria haver-me quedat molt més temps, però clar, el que ha tocat, no? Jo ho vaig viure una mica malament, ho vaig patir. A mi no em va agradar sortir, però, vamos, els dos que també van sortir amb mi tampoc els va agradar sortir.
Demà la Yara provarà sort a la repesca del programa. I notícies que repassem en format més breu. El Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i la comarca ha renovat la seva junta directiva. Toni Fernández presidirà l'entitat fins al 2021 amb un repte principal sobre la taula: modernitzar les aules del Parc Central per afavorir el reciclatge professional i solucionar la falta de personal qualificat.
Diguem-ne, la societat hi ha hagut un temps que ha deixat bastant de costat el que és la formació professional. Val? I, per exemple, sectors com el nostre, ara, per exemple, que l'economia s'està reivindicant una miqueta i que es tornen a veure, diguem-ne, certes llums en quant al treball, doncs ens adonem que, en realitat, hi ha més treball que el que podem assolir. I això és perquè no hi ha professionals. O sigui, no, s'ha deixat una miqueta de banda, també per culpa nostra, segurament, el tema de la formació professional.
Ara mateix hi ha unes 450 empreses associades al Gremi d'Instal·ladors de Sabadell, unes xifres similars a les d'abans de la crisi econòmica. I el primer nadó nascut a Sabadell, a l'hospital aquest 2018, s'ha fet esperar fins aquesta nit passada. Es tracta d'en Rubén, fill d'una parella de Polinyà. El nen va néixer ahir a 2:15 de la nit, amb un pes de 2 quilos 860 grams, i des de l'hospital ja han confirmat que tant ell com la mare es troben bé.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
bon viatge. este aparato. Pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. ¡Los niños no deben jugar con el aparato!
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món, des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem tot seguit. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart declararan entre aquesta setmana i la següent davant del Tribunal Suprem. El primer en declarar serà Junqueras aquest dijous arran del recurs contra el seu ingrés en presó preventiva. La setmana següent ho faran Forn i el Jordis. A banda d'aquestes declaracions, també s'espera que el jutge Pablo Llarena citi l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové. Esquerra Republicana només investirà com a president de la Generalitat Carles Puigdemont. Així ho ha anunciat avui el portaveu del Republicans, Sergi Sabrià, assegurant que no té sentit parlar d'altres opcions. No obstant això, reclama a Junts per Catalunya que aclareixi com farà possible aquesta investidura. I avui marxarà del port de Barcelona el Rhapsody, és l'últim vaixell que va allotjar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Espanyola que quedaven a Catalunya, l'última peça que quedava de l'anomenada Operació Copèrnic. Dissabte ja va marxar el GNV Atzurra, que era l'altre que encara quedava. Tots dos abandonen el port buits. Després d'aquest cap de setmana, el ministre de l'Interior deixés tornar a casa els agents desplegats a Catalunya. I en aquest punt de l'informatiu ja tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
Comencen els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell després de la jornada de descans d'ahir que va servir per pair la nit de cap d'any. Toni Saligrat ha dirigit aquesta tarda un entrenament amb tota la plantilla excepte l'Esmané. El jugador encara no ha tornat a la disciplina del Sabadell després de les vacances de Nadal. Amb tot això, la plantilla ha començat avui a preparar el primer partit de l'any, el de dissabte, al Martínez Valero d'Elx.
I un partit contra un dels rivals més complicats de la categoria, l'Elche, que en aquest mercat d'hivern, a més, que tot just, recordem, s'obria ahir, ja s'ha reforçat amb dos jugadors, Johnny Níguez i Josan. En el partit de la primera volta, els de Toni Saligrat van ser capaços d'esgarrapar un punt a la nova Creu Alta. Marc Martínez, migcampista arlequinat, creu que el de dissabte serà un partit ben diferent al de la primera volta.
Sí, segur que sí. Segur que, però tant ells com nosaltres. Nosaltres, com t'he dit abans, em sembla que en aquella primera jornada érem 11-12 jugadors de la primera plantilla justos. Vam fer un 11 inicial com vam poder una mica i jo crec que els dos equips arribarem molt més rodats. Sí que és cert que no podem competir amb ells amb el tema de pressupostos, de fitxar jugadors, de... però bueno, nosaltres amb el que tenim jo estic convençut de que podem arribar a fer mal.
Martínez creu que l'equip està capacitat per fer un pas més en aquesta segona volta i assegura que l'objectiu és estar al final de la Lliga entre els primers classificats.
Està tot molt igualat, a la gent li costa moltíssim guanyar, moltíssima gent empata, bueno... Imagino que serà tot d'aquest estil, però bueno, sí que és veritat que personalment veig la nostra primera volta com una primera volta no dolenta, però tampoc bona. Per poc que millorem aquesta segona volta amb més victòries, jo crec que hem d'estar enganxats a aquesta part alta.
Aquest Sabadell-Elche, recordem, es juga dissabte, aquest Elche-Sabadell, ho direm bé, juga dissabte, dia de Reis, a les 5 de la tarda, al Martínez Valero d'Elche.
I Quim Baillo torna a ser jugador de l'Oar Gràcia. L'extrem que a principis de temporada va marxar per estudis a la República Txeca s'incorpora aquest 2018 a la disciplina gracienca per disputar la segona part de la temporada. Un reforç de luxe per la plantilla de Miquel Benítez.
El sabadellenc a més ha estat durant aquests mesos jugant en un equip de la República Txeca, una experiència que també li ha de servir per créixer com a jugador d'handbol. Baillo ha remarcat les diferències entre l'handbol d'aquí i el d'allà aquesta tarda en declaracions a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquesta gent és una gent que té un xut d'exterior superbo, un joc amb el pivot molt bo, però que en comparació podem el joc d'aquí no és tan dinàmic, no és tan tàctic com podríem seguir. A l'estil d'entrenaments va ser el mateix, vull dir, aquí entrenem moltíssim més la tàctica, rigor en les jugades, i allà que s'entrenava molt més eren poder conceptes tàcticament més bàsics, però a nivell de, clar, com t'he comentat, de xut, potència física, estan un pas per sobre.
L'extrem així torna a casa, un lloc que coneix bé i a un equip que també coneix de sobres. L'adaptació a la plantilla verd i blanca no sembla que hagi de ser un problema, ja que Baillo coneix de sobres els seus companys.
Vaig poder fer la pretemporada aquí, vull dir, abans de marxar havíem fet 2-3 setmanes d'entrenaments, un estatge a Andorra que vam realitzar. Ens hem pogut conèixer tots pel que fa que tu comentaves de les cares noves, i bé, tot és una mica ha sigut un impàs aquest temps a la República Txeca, i ara per tornar a la feina del que sigui, del que és casa nostra.
Tant el club com el jugador estan ara a l'espera del transfer internacional per saber si podrà redebutar en el primer partit de l'OAR de l'any 2018. Els de Miquel Benítez obriran foc de la Primera Nacional aquest any enfrontant-se a la Salle Montcada dissabte 13 de gener a 8:45 de la nit.
I els organitzadors de la nostra MAAS ja pensen en l'edició del pròxim any. Després d'assolir la xifra de 2.100 atletes enguany, els responsables de muntar l'última cursa de l'any volen seguir creixent.
I és que aquests 2.100 atletes que van córrer pels carrers de Sabadell la nit de Cap d'Any fan que aquesta cursa es consolidi com la segona més important de Catalunya, només per darrere de la cursa dels Nassos de Barcelona. Aleix Muñiu, un dels organitzadors de la cursa, es mostra content per aquestes dades, però admet que són ambiciosos i volen més.
Aviam, de reptes n'hi ha molts. El repte és poder seguir creixent amb qualitat, poder seguir creixent amb atenció, i quan més gent ens sumem amb aquesta gran família que és ja actualment la nostra, més ho podrem fer créixer, i crec que Sabadell té potencial de sobres per fer aquesta cursa encara i encara més grossa.
En el vessant esportiu de la cursa, la victòria en la categoria masculina va ser pel castellarenc Xavi Planes. Marta Romance va guanyar en categoria femenina.
I sensacions positives d'Òscar Trigo després de la seva estada a Lleó amb la selecció espanyola en cadira de rodes. El tècnic sabadellenc, que enguany compagina aquest càrrec amb el d'entrenador del Global Bàsquet, perfila el seu equip per disputar l'Europeu d'Hamburg a finals del mes d'agost.
Trigo i la resta d'integrants de la selecció han realitzat aquests dies un estatge per començar a preparar el pròxim gran repte, aquest campionat d'Europa. El tècnic de Sabadell admet que els jugadors s'han exercitat al 100%, fins i tot parla d'excés de ganes.
Sí, de fet, ja ha ansietat. El primer dia vam haver de fer una reflexió per la nit per tal de baixar aquest nivell d'ansietat, no? Ja que hi havia hagut entrenaments molt intensos i n'estàvem dos dies més perquè aguantessin els jugadors. Estem parlant de que hem estat entrenant unes 7 hores diàries, amb dobles sessions matí, dobles sessions tarda, amb dinàmiques de grup, amb fonaments de tècnics i amb situacions tàctiques que ens ajudaven a fer que el jugador pensés, i volíem que arribessin al final, no? I al final si ho hem aconseguit.
Cadira de rodes està content amb el camí dels seus jugadors, tot preparant aquest campionat d'Europa que es disputa del 17 al 26 d'agost a Alemanya.
I per acabar, Marc, parlem del Dakar, que arrenca dissabte, enguany torna i de fet surt de Perú. Camí de Lima tenim el sabadellenc Josep Nicolàs, que ens visitava divendres passat aquí a Ràdio Sabadell i que forma part de l'última expedició de catalans que viatgen a Sud-amèrica per disputar el ral·li més dur del món.
De fet, aquesta serà la desena participació de Nico al ral·li Dakar i torna després de no ser-hi els últims anys. En concret, des del 2011 el pilot sabadellenc no disputa aquesta competició. Enguany, a més, ho fa estrenant categoria, ja que disputarà la Side by Side per a buguis, més econòmica que d'altres i a la qual pot marcar-se objectius més ambiciosos. De fet, el pilot local viatja cap al Perú amb l'objectiu entre cella i cella de, com a mínim, pujar al podi. No descarta tampoc el triomf final al volant del seu Yamaha. El Dia de Reis arrenca tot plegat al Perú. El recorregut passarà també per Bolívia abans d'arribar a l'Argentina, on es decidirà el ral·li. L'última etapa del Dakar d'enguany finalitzarà a Còrdoba.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.